Doncs apa, que ja ens n'anem directes cap a la una de la tarda i ho farem parlant de noves tecnologies a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens has de seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast. El podcast que ja saps que des de fa una temporada i mitja arriba vitaminat. Què vol dir? Doncs que, vaja, que estem més estona parlant i que a més aprofundim més en cada tema. Ho trobaràs a la web de cope.es/Lleida o a l'infocopelleida.com. Allí ho trobaràs, eh? A més, la gràcia del podcast és que ens pots escoltar quan vulguis, les vegades que vulguis, recuperar programes antics. Per tant, tots són avantatges. Ara, les veus són les mateixes. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Vinga, va, perquè avui venim carregadets de temes que ho estan sacsejant tot. Des de decisions polítiques que afecten milions de joves fins a moviments inesperats de les grans tecnològiques. Començarem amb Austràlia, que ha decidit prohibir les xarxes socials per als menors de 16 anys. Una mesura que ha encès un debat global sobre seguretat, educació digital i llibertats individuals. I d'aquí saltarem a la batalla més calenta del moment, OpenAI contra Google. L'arribada de Gemini 3 ha encès el codi vermell d'OpenAI, just quan ChatGPT compleix 3 anys i es prepara per integrar publicitat per primera vegada. Mentre tot això passa, el govern espanyol decideix ajornar fins al 2027 el sistema Verifactu, un alleujament temporal pels autònoms i empreses. I tancarem amb un cop d'ull al mercat mòbil i la connexió. Apple podria superar Samsung aquest 2025. Tenim filtracions del futur d'iPhone 17e i bones notícies per als usuaris d'Android, perquè el punt d'accés està a punt de ser molt més ràpid. Benvinguts a la Infocope Lleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure i, això sí, sense manual d'instruccions. I per començar, com sempre, comencem un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins a quin any viatgem avui?
Pues mirad, nos vamos a ir a tal día como hoy de un año que sonaba mucho esto. Pero sobre todo sonaba esto otro. Ya que tal día como hoy, pero de 1992, los mensajes no tenían emojis, no tenían autocorrector, pero se enviaba el primer SMS de la historia. Y con dos palabras, feliz Navidad. Un texto corto y sencillo y revolucionario. En aquel entonces enviar un mensaje era casi un lujo, ¿os acordáis? 160 caracteres, teclas duras, coste por cada mensajito enviado, y fijaros cómo ha corrido todo esto. Solo hoy, 3 décadas después, enviamos al día más mensajes de lo que enviábamos en todo un año en los 90s. Hemos pasado del clic-clic del teclado ST9 de audios, ha habido llamadas, stickers animados, mensajes efímeros, comunicación en tiempo real desde cualquier punto del mundo, pero recordar que todo empezó con aquel pequeño SMS navideño que abrió una nueva era. Así que esta semana, más importante que nunca, dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1992 amb tot un referent històric com l'efemèride. I aquests sons que avui ens ha portat en David. Doncs ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena, uns frequis friquis, molt tequis tequis. I ara, Ricard, comença
la tertúlia fric.
Vinga, va, perquè comencem la tertúlia amb un debat que toca escoles, famílies i governs. Austràlia vetarà l'ús de les xarxes socials als menors de 16 anys. És una protecció necessària o un excés de control que pot crear més problemes que solucions?
Bueno, yo creo que, es decir, estoy muy a favor de esta ley, lo primero que tengo que decir.
Si el problema será cómo implementarla.
Me posiciono. Bueno, la implementación al final, lo que han hecho es que las empresas que no implementen unos pasos razonables para impedir el acceso podrán enfrentarse a multas de casi 50 millones de dólares australianos, ¿no? Sin embargo, pues es verdad que hay fuertes dudas sobre su efectividad, ¿no? Porque se señala que los menores podrían migrar a plataformas menos reguladas, con lo cual, bueno, pues al final es peor, o que la medida puede hacernos incluso menos seguros al estar en apps alternativas menos conocidas, ¿no? Es decir, el buscarse la vida frente a la prohibición, y esto lo hemos vivido en muchas cosas y no tecnológicas, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, no sé, es decir, yo como aspecto más digno de la noticia, ¿no? En la medida lo que pone en el foco es un combate o un debate que tenemos todos los días sobre la protección de los menores a nivel online. Sí que es verdad que si las familias no ponen remedio en esta parte de educación digital, bueno, pues hay que poner algún tipo de control o sanción sobre ello, pienso, ¿no?
Claro.
La verdad que creo que es una buena intención, pero la ejecución y las consecuencias reales están abiertas no solo a debate, sino a ver dónde puede desencadenar todo esto.
Clar, hi ha un parell de històries a tenir en compte, perquè ens seguim fixant exclusivament a l'eina, l'eina que ha generat el problema. Les xarxes socials són dolentes. Mira, jo aquesta afirmació la trobo, vull dir, que s'ha de pensar una mica més. Les xarxes socials generen algun tipus de problema? Evidentment que sí, però no la xarxa social, les persones que estan escrivint allí. Llavors, hi ha una cosa que sí que hem de, bueno, que sempre hem defensat i que al llarg del temps s'ha vist que és efectiva, el que passa és que, clar, comporta molta més feina, que és el tema de l'educació, és a dir, això va néixer, va créixer de manera descontrolada, i ara ens trobem, doncs, els resultats. Què ha faltat? Doncs una mica d'educació a grans i petits, a grans i petits, a pares i mares i als menors, no? I continuada. Però és que, a més, el problema d'això és que hi ha tota una generació que s'expressen amb les xarxes socials i no s'expressen d'una altra manera. Si els hi vetes aquest punt d'expressar-se, ens podem perdre alguna cosa. És a dir, a través de les xarxes socials hi ha hagut canalla, doncs, que han estat explicant que no es troben bé o que pateien assetjament o aquestes històries. Després s'ha acabat trobant. Si els hi treus això, doncs, a veure on ho diran.
Jo em pregunto una cosa. Com saben que la persona que es connecte és menor de 16 anys? Ja ho sé, que li diuen quina edat tens, han d'entrar a la xarxa amb el teu perfil, sí. Però clar, dius un altre i s'ha acabat.
Sí, bueno, correcte. De eso va la ley, precisamente, es decir, tienen que incorporar dentro del formulario de alta o cuando ya ha estado de alta unos métodos de verificación para verificar la mayoría de edad. No sé cómo. Pero bueno, de lo que va la ley en Australia es de esto. Es decir, que ahora, a partir del 10 de diciembre, lo que tienen es que plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, X y tal, pues lo que precisamente tienen que hacer es poner estas medidas de control, que tendrán que, además, imagino que consultar con el Estado australiano. Por supuesto, es complicado. No sé cómo lo quieren hacer, pero hay alguna manera de quieren llegar a algún consenso, a alguna manera de implementación. Ojo, si se llega a implementar y de forma más o menos efectiva, nunca existe una efectividad al 100% en nada, pero si es más o menos efectiva, en dos días estaremos acogiendo esto en Europa, seguro.
Es aquí, ¿no?
No, claro, el tema es quién da el primer paso, ¿no?
Pero que aquí el problema es que aniran a regular las dos o tres més conegudes, però com deia el David, et sorgeixen automàticament d'altres més petites que acaben creixent o que les fan anar només els adolescents i ja està, ja has perdut la història. L'altra manera és sempre el requerir una targeta de crèdit, perquè a priori, doncs, això sí que requereix unes, bueno, identificar-se i una edat mínima per les entitats bancàries per obtenir una targeta de crèdit. Jo aquí li veig un problema greu. És a dir, Encara que no t'hagin de carregar diners, tu estàs donant ja aquestes dades. I les dades bancàries són aquelles que diem sempre de vigila on les dones, perquè si hi ha qualsevol filtració a Instagram, a X, a Facebook, on sigui...
Jo havia pensat amb el DNI, automàticament, com que sóc el govern, doncs deixo les aplicacions consultar la meva base del DNI, si aquesta persona té 16 o no té 16 anys.
Dar acceso a les redes sociales.
Bueno, no.
También. Es decir, no.
Ets tu qui li dones el teu DNI a la xarxa social. Jo només et confirmo si aquest DNI és menor o si té l'edat o no té l'edat.
Sí que té raó que es podria habilitar un mecanisme en el que, escolta, tu qui ets? Sóc aquest.
Vale, correcte.
Un seminari de menores, no?
No, però que una API del govern et digui, vale, sí, aquest DNI correspon a una persona que té tants anys.
Ja està, vull dir, no et dona cap més dades, senzillament ets tu que dones el teu DNI a aquesta xarxa.
Por ahí es por donde iba el tema del...
Amb això eliminaríem un altre...
Passaporte digital, o llamado en España pasaporte.
Però amb això eliminem una altra xacra de les xarxes socials, que és l'anonimat. Sí.
Clar, correcte. Bueno,
que l'anonimat genera molts problemes.
Claro, però és que eso seria claro, otro debate, claro, seria claro, otra noticia a poner encima de la mesa, en la qual aquí hay protegida un montón de gente por culpa del anonimato.
Vinga, va, som-hi, perquè...
Bueno, total, no m'ha arribat a arreglar res, eh?
No, ja veremos, ja veremos. Vamos, estamos a la expectativa, es decir...
És obrir un debat, eh? És obrir un debat, al cap i a la fi.
Estic d'acord amb el David que, com implementin alguna cosa més o menys seriosa o restrictiva, Europa estarà amb la lupa posada allí de veure com ho hem fet per copiar-ho nosaltres, eh?
Sí. Com a mínim hi ha debat.
Claro.
Vinga, va, i parlant de mesures extremes, doncs ara podríem passar a l'apartat d'IA, que li podríem anomenar o li podríem dir...
Intel·ligència artificial.
La IA.
Què ha passat ara? Què han presentat?
La IA. No ha passat ni... Doncs que OpenAI ha activat el seu codi vermell després de veure el salt endavant que ha fet Google amb el seu Gemini 3. I clar, aquí ja s'han encès les alarmes. Estem vivint una competició sana o una cursa tan accelerada que ja costa confiar en qui va al volant?
Bueno, accelerada anem...
Vamos. Aceleradíssima.
Acceleradíssims anem.
No, es que tenemos claro que esto ha venido para quedarse y para cambiarlo absolutamente todo. Y eso ya lo tenemos que tener
claro. Pero claro, ¿qui té més usuaris avui? ChatGPT.
Bueno, el primero siempre pega dos veces, pero dos semanas que han empezado a caer y bastante.
Li ve el Marc Márquez per darrere com un coet, ¿no?
Claro, y sobre todo Google, es decir, su modelo Gemini 3, ¿no? Porque, mirar, se hizo ya ChatGPT cuando salió hace 3 años, marcó un mapa...
Cuando salió hace 3 años. Estem parlant que sembla que portem tota la vida amb això. Porta 3 anys.
És un abuelito.
No, porta 3 anys, però que li fem...
3 anys lliberat a nivell de públic.
Però que li fem ús nosaltres. Són 2, eh?
Sí, pero mirar, ellos precisamente publicaron un, que lo tengo aquí, unos niveles de OpenAI imagina nuestro futuro. El nivel 1... que hablamos de 2022, era la implementación de chatbots con lenguaje conversacional.
Sí,
es decir,
lo que es
un chatbot, como estamos comentando, ¿no? El nivel 2, que es el que ya empezamos a utilizar todos en 2023, eran los razonadores a nivel humano, ¿vale? El nivel 3, que estamos ahora en el 2025, son los agentes. Es decir, que las aplicaciones se convierten en multimodales, es igual que le pidamos un vídeo que una imagen con un vídeo, con un texto, con una música y con un montón de cosas para crear, ¿vale? Y además que sean capaces de hacer cosas para nosotros. Y el 2026 se marca, perdón, esto lo marcaban, sí, exacto, para 2025 y 2026 lo marcaban... como la automatización de todo esto. El tema es que estamos a finales de 2025 y ya tenemos incluso automatizaciones muy aceleradas. Es decir, ha ido más rápido incluso de lo que ChatGPT preveía o sacó en un reporte de Bloomberg en el año 2022, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir al final es que es una carrera, sana o insana, es una carrera ante algo que está revolucionando todo y se va a quedar. Y que según los informes que hay desde hace sobre todo 3 semanas, Gemini 3 supera a todos los modelos anteriores de ahí, en métricas de razonamiento, en manejo multimodal, en codificación, absolutamente en todo. Entonces, claro, esto ha planteado varias dudas en OpenAI, ¿no? Reaccionando en plan, oye, soy el líder, soy el que más tal, pues mira, pulso el botón de pánico, ¿vale? A efecto simbólico, por supuesto, y vamos a por ello, es decir, vamos a hacer más inversiones, vamos a correr más para tener, bueno, pues yo lo definiría como una tensión competitiva, ¿vale? Una carrera tecnológica y donde el resto lo único que podemos hacer es observar.
Sí. No, clar, perquè aquí, Google tenia un problema, que clar, quin era el seu negoci, quin era el seu business? La posicionar.
¿Cuál es?
Bueno, tenia IT,
¿Cuál és? La posicionar al capdavant, doncs, els enllaços patrocinats. Clar, si la gent se'n va a ChatGPT i fa servir com a buscador, doncs s'ha tingut de posar les piles, Google.
Bueno, es que ese es el primer error, utilizar ChatGPT como un buscador, porque bueno, ya tenemos la opción incluso dentro de Chrome de poder utilizarlo como ahí, se usa de otra manera.
Pero això avui, però fa un any o dos enrere no hi era.
I clar, pero es exactamente igual, ¿quién te está diciendo que la información que te está poniendo al utilizar ChatGPT o Comet y tal como un buscador, quién te asegura que esa información, la que te pone primero y la que te pone segundo y la que te pone tercero, pueda estar o no patrocinada?
No, sí, sí, sí.
¿Quién te lo asegura? Es más, la mayor base de búsqueda y de conocimiento que existe hoy día es Google. Entonces, si utilizamos ChatGPT como un buscador, el posicionamiento te lo va a dar Google. Perquè busquen en Google.
Correcte, David. Però si jo no t'estic discutint això.
No.
Jo, jo senzillament estic dient que els usuaris han canviat de plataforma, han canviat d'aplicatiu per buscar, i llavors Google ha dit, ep, que estic perdent clients, estic perdent usuaris, em tinc de posar les piles amb la IA, vale, per fer el mateix que fa ChatGPT per no perdre usuaris.
Un any i mig que se'n van adonar.
Ara ha agafat una inèrcia, s'ha posat les piles de tal manera que està venint a darrere amb una velocitat tremenda.
Bueno, ara
ChatGPT diu, ostres, que aquestos han...
De totes maneres, ChatGPT el que ha dit és anem a enfocar-nos una mica més.
Pero esa no es la visión solo de Google. Es decir, Google ha dicho, sí, esto me parece fenomenal, lo de las búsquedas, si te utilizan para buscar, me da exactamente igual porque la fuente soy yo. Porque es la fuente principal que hay de búsqueda. El tema es que por lo que le ha adelantado por la derecha al final a ChatGPT, es que hace año y medio, como bien decía Ricard, cuando se dieron cuenta, dijeron, no, tenemos que ser un todo. No tenemos que ser un ChatGPT, tenemos que ser un todo, tenemos que ser un ChatGPT, bueno, un Sora, un... Es decir, en la creación y en la generación multimodal, ¿vale? Tenemos que ser los primeros absolutamente en todo. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, que hoy día el buscador, el Gemini de Google, es un todo en una cajita blanca.
Bueno, al final el seu estil. Seu ADN.
Todo.
Quan va sortir el buscador era una capseta blanca i posades una ratlla i tu dius, ostres, quina senzillesa.
Exactamente lo mismo.
Que net, no? Que net.
La carrera, perdón, Ricard, la carrera que hay por detrás es que precisamente para todo el tema del lenguaje es, aunque no lo creamos, es donde más dinero están invirtiendo. Y eso es lo más complicado. Es decir, el que ahora mismo para sacar unos buenos resultados de la inteligencia artificial necesitas aprender a comunicarte con ella y a solicitarle cosas, que esto es los llamados prompt, sí, ¿no? Bueno, pues la carrera que hay por detrás que no vemos es que al final esto llegue a que sea un lenguaje cotidiano. Uh-huh. Y claro, un lenguaje cotidiano a nivel mundial
es difícil, ¿no?
Fijaros todas las connotaciones que tiene solo quedándonos aquí en estos pequeños 40 y pico millones que somos en España, sí, ¿no? Sí. De cómo le puede hablar a una inteligencia artificial un catalán, un vasco, un gallego o un andaluz, ¿no?
Genial,
bueno,
pues
fijaros en todo esto, ¿no? Es decir,
poden dir la mateixa cosa de molta diferent manera.
De totes maneres, el que ha fet OpenAI és ha dit, és que tinc tants fronts oberts que anem a concentrar, perquè al final la força econòmica d'OpenAI és limitada i la despesa que genera la intel·ligència artificial és tan avoltada que en lloc de començar a repartir tants diners per tot arreu, escolta, anem a la multimodalitat, com deia el David, que al final és l'objectiu que volen aconseguir des de fa anys, i que amb un prompt, o sigui, ara ja no, ara encara hem d'anar, si vols fer una imatge te'n vas a, pues, en el cas de Google, a Nano Banana. Si vols fer un vídeo, te'n vas a Sora 2, a el cas de ChatGPT o OpenAI, o a BO3, si és a Google. Si vols parlar, doncs a Gemini o a ChatGPT. El que volen és que, el que, com deia el David, la caixeta blanca, tu escrius allí, escolta, necessito un vídeo de tal. Vull una imatge de... Oh, escolta, genera'm una acció comercial en la que necessito un vídeo, dos fotos, un catàleg i textos. I tu li dius allà i t'ho farà tot. Val. Això requereix... Perquè és que aquí l'altre problema de fons és que poden acabar prenent mal, eh? El tema de la infraestructura de hardware que requereix ChatGPT per tenir en marxa tot el que tenen, estem parlant de que s'acostarà als 620.000 milions de dòlars anuals.
Aquí volia anar jo, no?
620.000 milions de dòlars anuals perquè ells no disposen d'infraestructura pròpia o no a gran... O sigui, sí que en tenen, però no n'han de llogar molta, val? Google sí que té la seva pròpia, que també li costa diners mantenir-la, però com que és la seva pròpia, doncs... Però no se'n va massa lluny d'aquestes xifres. El problema d'això és que tant a Google com a OpenAI com a qualsevol empresa que vulgui entrar al món de la intel·ligència artificial, els costos no són lineals d'aquí al futur. Són exponencials. I no saben si podran aguantar un ingrés, perquè la gent ens hem acostumat a no pagar per la intel·ligència artificial. O sigui, les dades més optimistes d'OpenAI és que haurien d'arribar a tenir 3.000 milions d'usuaris a tot el món i la taxa que creuen que arribaran a tenir de gent que pagarà és d'un 10%. 300 milions de persones només. Aquí entren totes les empreses, que ja paguen directament. És que és molt baix. És a dir, la gent no entén que ha de pagar per la intel·ligència artificial.
Doncs ara
i jo crec que tindran el problema per aquí.
Ara, en aquestes properes notícies, parlem de números, perquè enmig d'aquest caos...
Parlem de números.
ChatGPT acaba de complir 3 anys i ho fa amb números espectaculars.
3 anys, ja.
Vull dir, hem après a conviure amb aquesta IA o encara estem improvisant cada dia?
Bueno, pues vayamos a los mismos datos. Más de 800 millones de usuarios semanales. 29.000 prompts por segundo. Es decir, 29.000 peticiones por segundo a nivel mundial, ¿no? Es decir, la adopción que está teniendo las herramientas de IA en 3 años ha alcanzado ya una escala masiva. Es decir, la verdad que socialmente está aportando un acceso a la tecnología y ha cogido una democratización espectacular en solo 3 años, que ahí es donde está el tema y por eso corren. Pero precisamente a lo que apuntaba Ricard antes, es decir, al final todo esto siempre tiene que plantear muchos retos y muchos interrogantes. Es decir, el primero es como decía Ricard, ¿es sostenible el uso intensivo de esto? ¿Es sostenible? ¿Es sostenible para nosotros y es sostenible para las empresas que sea gratuito? Es el mismo planteamiento de la privacidad, ¿no? Y al final, entre el uso intensivo, la privacidad, la vagueza, entre todo esto es por lo que se habla de la burbuja de la IA, ¿no? Como señalan algunos artículos. Pero al final, claro, son grandes hitos tecnológicos que los grandes hitos nunca están exentos de desafíos. Y ahí es donde está el desafío. Es decir, ahora mismo la implementación de todo esto es bestial y el uso es exageradísimo. Ahora es cuando tenemos que estar trabajando en otras cosas, como precisamente es la parte de la sostenibilidad, la parte de tal, que ojo, sostenibilidad, a mí me hace gracia, porque sostenibilidad es que tengamos vehículos eléctricos mientras la gente está en casa pidiendo cositas por el Temu y por páginas chinas,
claro,
que para enviar algo de 1,68 € va en un avión que contamina un montón.
Sí.
Es decir, pero no, vamos a pagar 1 € más en España, precisamente por estos pedidos. Es que, ostras, y no, y es que el consumo de la IA, ya, pero el consumo de la IA lo están pagando empresas privadas.
Sí, o sea, es seguir a no pena ahí.
Bueno, de totes maneres,
sostenibilidad, això, gran palabra.
I fixeu-vos que acabarem barrejant hardware amb software.
Sí, clar.
És a dir, jo crec que l'empresa que s'endurà el gat a l'aigua al final serà la que acabi desenvolupant una infraestructura, els xips, d'ultrabaix consum i molta potència. Apple està molt ben situada amb aquest tema. Però, de fet, no ha mostrat interès en desenvolupar data centers de llogar, però els seus silicons, els seus M's, hores d'ara, són líders amb alta potència i baix consum, per exemple. I hauran d'acabar anant per aquí, perquè és que t'asseguro que el desplegament de data centers al nivell que projecten tant Google com OpenAI pot arribar a fer que aquests col·lapses que hem tingut les darreres setmanes de que, ui, un dia Cloudflare va tenir un problema o Amazon Web Services doncs, va tenir un problema amb un data center i se t'apagui un terç d'internet, doncs cuidau, perquè si al final tot depèn de la intel·ligència artificial i tenim uns data centers tan bèsties, si comencem a créixer amb un ritme desmesurat en el que tot està embastat amb quatre fils, el dia que falli alguna cosa és quan ens adonarem de que, vaja, els recursos que requerien eren enormes. Uh-huh. Enormes.
Tanta expansió costa diners. I OpenAI, doncs, per això, plataforma que començarà a integrar publicitat.
Ahà, doncs això ho expliquem a la nostra versió del podcast.
Això empitjorarà l'experiència o és simplement inevitable per mantenir el seu servei?
Pues claro que es inevitable, es decir, todo es negocio, pero llevamos muchos años y hemos aprendido a convivir con Google, ¿no?
Y con sus anuncios. Pero estem mal acostumats.
No, Google siempre te dona en anuncis els primers patrocinats i els de la dreta.
Patrocinado, patrocinado, anuncio.
Sí, però quan comencen, com que no tenen publicitat ni res i ens volen anar per entrenar-se, si en plan experimental, ens acostumem a...
Dilo tu, Ricard.
A veure, a les plataformes de streaming ens han posat publicitat a tot arreu.
Vamos a ver, la televisión, cosa del cabreo que tal.
Pero cuando van comenzando...
Y encima nos suben el precio, y no ha sido gratis nunca.
David, pero cuando comencen, todo es maravilloso. No hay publicidad, todo es ágil, claro. Todo es fácil. Y claro, nos acostumemos
pues
a lo bo.
La inteligencia artificial que ara es gratuita, y eso...
Correcto.
Per cert, hay una cosa que no hem dit. Aquesta setmana, la setmana passada, OpenAI va activar... uns límits més severs a les versions gratuïtes de generació de vídeos i d'imatges, perquè consumeixen una barbaritat. I Google no ha tardat ni 7 dies a implementar uns límits encara més agressius que els d'OpenAI. Perquè sí, és molt bonic, ho tenen tot, però consumeix molt.
Esa es la primera, nunca ha sido gratis.
No.
Es decir, el uso mediocre de la IA o el uso limitado de la IA, hay aplicaciones que te das de alta gratis y tienes 400 coins, 400 moneditas, ¿no? O 200 gemas, o 300 tal.
Sí, cada
cosita que hacen, te las consumen. Algunos, cuando las has consumido, si quieres seguir, paga, y otros mensualmente te los reponen.
Espérate al mes que ve.
Exacto, espérate al mes que viene. Es más, perdona, ChatGPT, cada vez hay más gente que como lo está utilizando es, no, es que yo tengo tres cuentas de Gmail y me voy cambiando porque al final del día o a media mañana me está diciendo que ya no puedo hacer más consultas, ¿no? Esto, es decir, uno, lo primero, nunca ha sido gratis. El uso primordial.
Aquesta percepció de que tot és gratis i ha de ser gratis és un error històric.
Claro, es que nunca ha sido gratis. No. Entonces, el tema es, ¿estás dispuesto a tener algo de posibilidad por tener una IA que te esté dando todo el servicio? O directamente paga.
No, és que això acabarà sent. Claro. Això serà una de les subscripcions més que tindrem.
Mirar, ara mismo Gemini 3... Para tener todo lo que hablamos en este programa y toda la velocidad y toda la inteligencia y un sistema multimodal completo y todas las aplicaciones que os
euros.
Podáis imaginar... No.
Bueno, no.
La de verdad son 139 euros al mes.
Bueno, pero ya la versión de 23 euros al mes...
Que te da algo más de multimodal. Sí. Te da unos cuantos vídeos y te da unos cuantos notebooks.
Pero total necessita una empresa o un professional. A nivell domèstic, és a dir, a nivell d'una persona, cada dia quants vídeos necessites
euritos.
Fer?
No, los 20 euritos.
És que al final clar, com que és gratuït, ens hem acostumat a que cada dia vaig a fer vídeos. Però escolta, a veure, cada dia una persona requereix generar vídeo? És que el vídeo costa molt.
Jo mira, para un canal de intel·ligència artificial de vídeos, de golf i música, sigo a dia de hoy utilizando 4 plataformes para generar el vídeo. 4 plataformes diferents. Para generar el texto, para generar el tal, para generar el movimiento, para generar 4 plataformas.
Bueno, pero en un año, entonces, en un año hablamos, ya verás.
Bueno, con 139 euros al mes de Google lo haría solo en Gemini.
Claro.
¿Es así?
Claro.
Es así.
Pero bueno.
Pero utilizo 4 plataformas pero de forma gratuita.
Pero puedes fer, claro, claro.
Venga, va, tanquem ya el paréntesis.
Esto en Instagram.
¿De Lía?
En Instagram, sí. Vale. Golf to Music.
Golf to Music.
No, vinga, va, perquè de la IA passem a la regulació i el govern espanyol doncs ajorna aquesta obligatorietat de Verifactu fins al 2027. Ja sabeu que aquest 1 de gener tenia d'instaurar aquest programa que automàticament doncs, les factures les envia a Hisenda i es veu que encara no tothom està preparat i tal, i ho ha ajornat a última hora doncs, un any més.
Seguro. Yo les haría una pregunta, es, ¿y ustedes están preparados para recibir tantos datos de forma online?
Eso también, ¿eh? Eso también.
Yo le, perdona, ¿eh? Le daría la vuelta a la tortilla. Es decir, a mí ya esto, a mí lo de Verifactu, ¿no? Personalmente me parece una exageración ya, o sea, del Ministerio de Hacienda, bestial.
Sí, 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 sí.
Eso
sí,
me
sí.
Parece una exageración, ¿vale? O sea, y una aberración. Pero bueno, vale, lo ponen. Ahora, es decir, parece que siempre es culpa de los empresarios, es culpa de los autónomos. No, señores, yo haría la pregunta contraria. Siéntense aquí, díganme ustedes, ¿están preparados para recibir tantos datos on-time, online, cuando a día de hoy se caen los sistemas y nos quedamos unas horas sin poder incluso pagar con tarjeta? Por Dios. ¿Tienen ustedes los sistemas de backup por si ocurre un corte o una bajada digital? Es decir, lo primero que le preguntaría al Ministerio de Estado es, ¿están ustedes preparados?
Claro, no, eso, y después...
Ahí lo dejo.
A nivel de recursos, pero y a nivel de seguretat... O sigui, aquesta quantitat ingent de dades estaran emmagatzemades de manera segura, qui accedirà i tot això. És que...
I si se les duplica,
claro,
me pediran como empresario o como autónomo, oiga, no, me debe usted el doble de IVA. ¿Cómo que le debe usted el doble de IVA? No le debe usted el doble. Sí, es que aquí tenemos, bueno, pues se habrá duplicado su factura y su base de datos.
De todas maneras,
es que és un... ojo, el pollo...
És un modus operandi ja repetit a Espanya, de veritat que... Ojo. Mira, ja no és per parlar malament... Perquè sí, però tu fixa't. És a dir, quan ja em van... Fa un any, autònoms, petites, micro i mitjanes empreses deien, escolta, que nosaltres ja tenim els nostres sistemes implementats, fets a mida moltes vegades. Ara que em vens aquí, que hagi de canviar, forma la gent, contracta un nou producte, paga'l, després se genera les empreses que desenvolupen software d'aquest, que totes acaben valent el mateix. És que, déu-n'hi-do.
Poso un altre element damunt, continuant amb aquest tema. A partir de l'1 de gener, qualsevol visum també estarà controlat.
Sí, bueno, qualsevol visum no, se supone que todo el mundo que...
Qualsevol visum. Fins bueno. Ara, los menors de 3.000, doncs, fan la vista gorda o no els veuen o no els demanen, però ara qualsevol.
Com qualsevol?
Per petit que sigui.
Bueno, i ara també, fins ara també, no?
Por el número, por el tal. El tema es, bueno, utilizar, es decir, aquí creo, hacia dónde va, es por el uso de... El bizum profesional como bizum personal. Entonces, bueno claro. Pues ahí es donde está esa pequeña barrera de saber.
Bueno, al final son bizums. Bueno. Al final son transferències. Sí, ara les miraran totes.
El problema és que hi ha moltes empreses, moltes botigues, i és que em pots pagar en bizum i és el seu bizum personal. Bueno, jo suposo que va per aquí. De totes maneres, insisteixo, si el problema d'aquest país és que hi ha una cafeteria que està cobrant els cafès a través de Bizum i no queden registrats, doncs malament anem, eh?
Sí, sí. Malament anem, però bueno, però al final s'està encargando un mètode de pago que salió precisament avalado por la Hacienda Pública, como que se acabó el cash.
No, y que es muy cómodo.
Pues bueno, pues al final, ¿no? Pues al final me iré al cajero y ni Bizum ni nada. Sacaremos dinero, nos lo meteremos en el bolsillo y no hay tickets que valgan ni rastro. Más.
Parlem del mercat de la telefonía móvil.
Utilicen dinero.
La telefonía móvil, fixa't...
Telefonía móvil, què és esa palabra? Telefonia mòbil?
Fixa't que estàvem parlant de la inclusió de ChatGPT fa 3 anys i de com hem deixat de parlar del cost de dades, del tema dels...
Ara parlem cost de llicències. Ara parlem cost de llicències.
Però tu te'n recordes aquí que pagàvem... Escolta, que Movistar, que Vodafone, que han tret, que ara una línia de telèfon et donen... Quan? Et donaven llavors 100 megues, 150 megues, i costava 20 o 30 euros o 50 euros al mes. Hem deixat de parlar de tot això, ni de fibres.
Ara per 20 o 30 euros tens truca tant com vulguis, navega tant com vulguis, envia tants missatges tant com vulguis, imagina't com ha canviat la cosa.
Enganxa-te.
I el que també ha canviat ha estat una miqueta la història, no? Perquè s'ha trencat 11 anys d'història. Tot apunta a que Apple superarà Samsung aquest 2025.
En número d'unitats. En número de unidades, porque en facturación siempre han sido los primeros. Como siempre han sido los teléfonos más caros, en facturación siempre han sido los primeros.
Parlem del mercat de la telefonía móvil, clar, un número de unidades, de teléfons.
Bueno, esto de que para...
Tot una fita, això, no?
A ver, es molt bèstia, perquè... Apple només té un telèfon. És veritat que ara té 3 o 4 versions. No, ja, però tu...
No, home, ara en té 3 o 4, o
menys. Vale, però té... Vale, té 4.
Sí, al començament només en tenia un.
És igual, però en té 4. Samsung, quants models de telèfon diferent té el mercat a hores d'ara?
Sí, de 100 euros fins a 2.000 i pico.
És que és molt bèstia, això.
El que rompe realment la media, disculpa'm, és el mercat xino.
Sí, és curiós, a més, això, eh?
És que són molts. És igual que estos dies estamos hablando del tema de los ports, ¿no? I resulta que ahora Lleida se está escuchando por su mercado central en toda España. Lleida existe, ¿no? Es decir, y fijaros por esto, ¿no? Porque se marca el precio de... Pues aquí igual, aquí al final son datos de Computer Point Research, que lo que hace es que Apple se espera que alcance una cuota global de mercado casi de un 19,4%, del cual de ese 19,4% de cuota de mercado, casi el 62% viene del aumento del mercado chino. Es decir, el mercado asiático, Android 100%, sistemas asiáticos 100%, bueno, pues parece que están abriendo mucho las puertas a Apple, y que Apple cada vez está ganando en el sector asiático mucho más peso. Y eso es lo que al final, en número de unidades, supera a Samsung. Ojo, que hablamos de menos de un 1%, de un 19,4%, claro. A Samsung un 18,7, sí, ¿no? Si aquí... Pero claro, ese 0, al final son muchos millones, sobre todo de chinos.
No, i si aquí sobre la taula poséssim ara el marge de benefici o l'ingrés, perquè clar, vendre telèfons a 100 euros a nivell d'usuari, doncs perfecte, però a nivell de marges, doncs ja el que hi ha, veuries que la diferència ja és abismal, però abismal.
Bueno, també vaig veure que el nou Samsung, el Triple Fold, el de pantalla plegable de 3 pantalles, 2.000 i pico euros, no sé, són 2.600 o per allà.
Per cert, he vist un rumor arrel d'això, i és que tot sembla indicar que Apple traurà el seu plegable aquest proper 2026, a la tardor, i que Samsung, o sigui, perquè han trobat la manera de que no es noti el doblec aquell a la pantalla. Però que Samsung no competirà amb això, perquè se'n van amb una altra idea, que és la de... Tu tens el telèfon normal, que el vols més gran, l'obres, l'estires. L'estires per un costat i la pantalla es desen... Bueno,
no, però no, el que hemos visto sí ya, sobre tal.
No, lo sé, lo sé.
Però lo que hemos visto no es de verdad, no es una persona de verdad estirando el teléfono.
No, però em refereixo que...
Inteligencia artificial, però sí.
No, però això dic que el rumor diu que... Bueno, vale, perfecte, però ens n'anem cap allà.
Però ara vam veure un PC de Lenovo que s'estirava la pantalla.
Sí.
Sí, bueno, a veure què tal.
Vinga, va, continuem amb els rumors, perquè Apple, doncs... També hi ha nou rumor del nou iPhone 17e, que, bueno... Pues que serà tot una pantalla...
Sí, hi ha rumors del 18, ja.
I que, bueno, traurà, doncs, aquest noc que té a dalt, no? Es veu?
Bueno, dicen que es una idea socialmente interesante, ¿no? Porque mejora la calidad de acceso al producto, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Al final lo que buscan es que en todas las gamas, incluso en la económica, esté dotadas todas de el mejor visual y la mejor pantalla. Ahora ya hemos visto cómo en la gama de este año algo revolucionario ha sido el chip, precisamente. Que todos lleven el mismo chipset. Es decir, oye, lo más valorado es el chipset, pues tranquilos, todos vais a tener lo mejor, ¿no? Bueno, pues ahora, según parece, la estrategia que habría para 2026, finales de 2026, sería esto, oye, todos con el mejor chipset y todos con la mejor pantalla, ¿no? Bueno, parece que son las dos valoraciones. Yo, al final, una pantalla es una pantalla y el ojo humano es el ojo humano. Vemos hasta donde vemos. Sí. Y con la edad, todos perdemos.
Pero la serie E, habitualment, està 2 o 3 anys a sí, regenerar-la o a treure-la.
El que eliminen és el que deien la ceja.
Sí,
és a dir, passe a ser la illa dinàmica.
Sí.
Dinàmica que, al final, la illa dinàmica crec que la van presentar fa 3 anys ja. A la gama normal.
Uh-huh. Bueno, no, 15, em sembla,
doncs,
no?
Normal que salti cap a... Bueno, que salti cap al més econòmic, cap a l'iPhone més econòmic que no barat.
Uh-huh. Bueno, això ja ho anirem veient. De moment són rumors i veurem com se desenvolupa el tema. Vinga, va, perquè tanquem amb bones notícies per Android. El punt d'accés serà molt més ràpid gràcies a les millores internes.
Què és el punt d'accés? Pues quan jo des del meu mòbil vull donar internet a l'iPad que tinc al costat o al portàtil que tinc al costat, genero un punt d'accés, un punt wifi, que s'alimenta de les meves dades de les meves dades mòbils i ja està. Que per cert, això durant uns anys, fa temps ja, però va estar com limitat, no et deixaven fer-ho.
El tethering, n'hi diuen.
Eh?
Sí, sí. Sí, sí, hi havia operadors que et capaven el tethering, no?
És curiós, això, però si tu ja l'estàs pagant, les teves dades, fes-les anar com vulguis, doncs no.
Estava substituint el que és el router físic, el substituïs per la teva línia mòbil i el teu punt d'accés era el telèfon. Doncs ara això serà molt més ràpid, no, David?
Sí, bueno, parece ser que vamos a poder utilizar las redes 6G en su punto de acceso, además de las de 2,4G, logrando, bueno, pues que al final la comunicación y la velocidad sea mucho más importantes, ¿no? Al final la pregunta es la de siempre, ¿y cuántos dispositivos lo soportarán? ¿Y
claro.
¿Qué pasa con los usuarios que tienen el hardware más antiguo?
Pues nada.
Bueno, pues al final la brecha tecnológica, cámbiate el móvil, cámbiate el equipo, es como cuando hablamos de las wifis, ¿no? Es que me han cambiado el router en casa y tenemos wifi 6 y ahora tengo wifi 18.000. Muy bien, ¿me puedes decir cuántos de tus equipos tienen
ninguno.
Wifi 6? No, ninguno. Entonces...
No, el router va descansat.
Y ahora, a mí hay otras que me gustan. Y yo tengo 1 giga de fibra. Muy bien. ¿Y me puedes decir un servidor al cual tú te puedas conectar con tu tecnología a 1 giga de velocidad? Ninguno,
es
no
igual,
existe.
Pero...
Vale, pero yo lo tengo, ¿no?
Puedes tener un switch de Zen.
Bueno, sí. No, pero si esto ya viene de hace muchos años. El coche marca 240 de velocidad y solo puedes ir a 120 máximo, con lo cual...
Hostia, sí.
Pero es que, ojo, ¿cuántos cilindros tengo? Ah, no, ya no, que ahora es eléctrico. Bueno, pues esto. Al final es una buena mejora, pero hay que ver la cobertura real, la cobertura que tenemos del sistema, el tipo de equipos que tenemos y si realmente nos es útil o no. Al final, todo esto viene de una necesidad masiva y es que sí que es cierto que a día de hoy existe mucho más, no vamos a llamarle teletrabajo, vamos a llamarle trabajo en remoto, porque cada vez hay muchas más empresas que gracias a poder hacerse internacionales, bueno, pues puedes tener una empresa, un fabricante aquí, puede tener un comercial en Polonia, donde sea, y solo un comercial y sin oficina, pero a ese comercial le doy los equipos para que pueda tener una conectividad, bueno, pues fiable, segura y sobre todo muy rápida, pues ¿por qué no?
Uh-huh. Y sobre todo la movilidad que va muy bien, trabajar fuera de casa. Avui hem vist com Austràlia obre un debat mundial sobre menors i xarxes socials. Hem seguit la batalla entre OpenAI i Google i els 3 anys de ChatGPT. I arriba que li arriba la publicitat. Hem comentat l'ajornament de Verifactu i hem passat el mercat mòbil que es mou, perquè Apple podria superar a Samsung. Ja es filtren detalls del futur iPhone 17e i Android prepara, doncs, una connexió molt més ràpida. I amb tot això, doncs, tanquem l'espai d'avui. Gràcies per ser-hi aquí un cop més a l'InfoCopelleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manuals d'instruccions.
David Casero, como siempre, un placer. Gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.